l'Infovespre.
Bona tarda, és dilluns 9 d'abril. Arrenquem la setmana parlant d'un nou moviment social, els segadors del Maresme, els quals han tret l'estelada que feia anys que estava penjada al turó on es troba el far de Calella. Ens hi posem ara mateix, abans avancem continguts informatius en titulars. De seguida parlarem amb el portaveu d'aquest col·lectiu unionista que ha publicat imatges a les xarxes socials del moment en el que despenjaven i trencaven la bandera independentista. L'ANC Calella per la Independència organitza un desplaçament en autocar per anar a la manifestació d'aquest diumenge 15 d'abril a Barcelona en contra de la repressió. És una convocatòria de diverses associacions civils, també sindicats, que arribarà quan es compleixen 6 mesos de l'empresonament dels Jordis. Els busos de l'ANC Calella per la Independència sortiran dels apartaments Toica diumenge a les 9 del matí. El periodista i escriptor Antoni Bassas ha parlat sobre l'estat actual dels mitjans de comunicació. Considera que els mitjans privats estan limitats a causa dels seus deutes i que el poder econòmic i polític tenen massa pes en el que anomena periodisme d'estat. Bassas va presentar el seu llibre a la biblioteca Can Salvador de la Plaça, on va congregar a una multitud de calellencs. Josep Matas és un dels candidats al Premi Ciutat de Calella a la categoria individual. Aquest matí l'han entrevistat al programa La Ciutat, on han parlat de com va començar com a col·laborador a l'antiga Calella Televisió. I també ha insistit en la idea que els mitjans locals han de ser escola per futurs professionals del món de la comunicació. El Festimatge presenta un total de 24 exposicions fotogràfiques que es podran visitar gratuïtament aquest mes d'abril a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell i a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. Es van inaugurar ahir diumenge amb la presència dels seus autors, a qui escoltarem avui a l'Infovespre presentant les seves exposicions i el que amb elles volen explicar. El moviment social Els Segadors del Maresme han despenjat la bandera independentista que estava situada sota el far de Calella. Ells mateixos han publicat a les seves xarxes socials imatges i vídeos en els que mostren la bandera al seu local social. En podem parlar ara amb el seu portaveu, José Casado. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostès han tret l'estelada, la bandera independentista que estava situada sota el far de Calella. Ho han gravat, es pot veure al seu canal de YouTube. Per què han decidit treure aquesta bandera?
Bueno, perquè nosaltres som un grup que ens dediquem a treure consignes independentistes que l'únic que fan és separar i dividir la unió dels ciutadans.
Aquest és l'objectiu dels Segadors del Maresme?
Bueno, entre d'altres sí, clar. Nosaltres, com a ciutadans, catalans i espanyols, creiem que cadascú a casa seva que posi el que vulgui, però clar, en espais públics s'han de respectar perquè hi ha gent que està totalment en desacord de tot el tema de posar plàstics contaminants de color groc i banderes estelades.
A la seva pàgina de Facebook diuen que volen netejar Catalunya. De què volen netejar-la?
D'això mateix, de plàstics i de banderes i de pancartes de polítics presos, no de presos polítics.
Per què es diuen els Segadors del Maresme?
Perquè som iguals de catalans que els independentistes i creiem que l'himne dels Segadors és l'himne de tots els catalans, no només de la facció independentista de Catalunya.
Quants membres tenen actualment?
Som entre uns 40-50 membres.
I quin tipus d'accions fan?
Bueno, anem per pobles, coordinem accions, prèviament anem a fer una ullada, fotos, fem un seguiment, no?, de les poblacions que estan més afectades. Llavors, des del grup de coordinadora que tenim, ho coordinem i ho plantegem i ho portem al CAP.
Participen amb altres grups?
No, nosaltres som amics de tothom i col·laborem amb majúscules amb qualsevol que ens necessiti.
Perquè alguns mitjans de comunicació apuntaven que els Segadors eren una territorial dels anomenats GDR, els grups de defensa de resistència, que han nascut com a resposta al CDR. No sé si això és cert.
Bueno, nosaltres, si com a denominació GDR, som grups de resistència o el que sigui, sí que ens poden incloure, però igualment el CDT, Comitè de Defensa de Tabàrnia, també ens podíem sentir identificats. Nosaltres no treballem per ni estem adherits a cap associació ni res per l'estil. Nosaltres ara mateix ens estem consolidant com a associació pròpia, hem registrat la nostra marca i no dependem de ningú.
Però si estan en contacte i fan accions conjuntes, si els ho demanen?
Home, si a mi em demana qualsevol ajuda, òbviament, dins de les meves possibilitats, si puc enviar, bueno, es pot enviar algú i podem col·laborar conjuntament, sí, sí que ho farem, clar. Perquè ja li dic, som amics de tothom i col·laborem amb tothom, amb Plataforma per Tabàrnia, amb Coordinadora per Tabàrnia i amb els diferents grups de neteja, no? D'acció de neteja de Catalunya.
Actuen a tot el Maresme?
Sí, ho actuem des de el Maresme baix fins al Maresme, a l'Alt Maresme.
En les seves xarxes socials hi han més vídeos i imatges que mostren que actuen de nit i amb la cara tapada. Per què han decidit fer-ho d'aquesta manera?
Bueno, perquè més pel tema de les repercussions que es tenen a posterior, ja que s'han filtrat matrícules, la setmana passada es van filtrar matrícules i unes dades de persones, i llavors, davant de les amenaces que s'han recibit, s'han rebut, perdó, i per no tenir problemes.
S'han filtrat, vol dir la personalitat, les dades de les persones que formen part dels segadors?
Sí, per evitar represàlies de la gent més radical de l'extrema independentista, llavors s'actua amb la cara tapada.
I vostès han sentit pressions o han rebut algun tipus d'amenaça per part de persones independentistes?
Sí, cada dia per les xarxes socials i en obert, eh? Sí, la gent posa comentaris bastant desagradables.
I han rebut queixes o denúncies per les accions que fan per part de les autoritats?
Bueno, en principi no, perquè actuem dintre de la legalitat, no incorrim cap delicte, i bueno, netegem espais públics, no, ni trapem en edificis oficials ni balcons privats ni res, només en zones comuns, parcs, arbres, etc.
Aquí a Calella han fet algun altre tipus d'acció més de treure aquesta estelada que estava sota del far?
No, encara no.
Tenen pensada alguna?
Bueno, això és un misteri.
Actuen més en forma de sorpresa, simplement perquè la gent ho vegi una vegada ja feta aquesta acció.
Exactament, ens han increpat, ens increpen cada acció que sortim, ens increpen, ens amenacen, ens graven les matrícules, la setmana passada no sé com ho van fer, però van filtrar matrícules i van donar dades en públic, s'ha presentat una denúncia, inclusive. Bueno, tenim molta pressió, no?, per part dels més radicals independentistes.
Vostès serien com un moviment paral·lel al CDR, però en lloc de cap als independentistes, cap als més unionistes o constitucionalistes?
No, nosaltres no som CDRs, no ens podem catalogar com a CDR perquè no tallem carreteres, ni convoquem manifestacions, ni vagues, ni res. Nosaltres simplement som un grup ecològic de neteja de consignes independentistes. Pensem que el plàstic contamina i llavors ho retirem dels espais públics.
Vostès estan oberts a que les persones, altres persones puguin formar part del seu grup, del seu col·lectiu?
Sí, de fet, es van incloint i cada vegada es van, bueno, anem creixent, clar.
Doncs José Casado, portaveu dels Segadors del Maresme, moltes gràcies per donar-nos aquestes explicacions sobre aquest nou moviment.
Vale, moltes gràcies, bona tarda.
Serveis informatius de Ràdio Calella, actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Contra la repressió s'ha convocat per aquest diumenge 15 d'abril una nova manifestació pels carrers de Barcelona i per la qual la territorial local de l'ANC, Calella per la Independència, organitza un desplaçament en autocar. El preu és de 9 euros i sortiran el diumenge a les 9 del matí dels apartaments Toica. Xavier Ponsomena, que és el portaveu de l'ANC Calella per la Independència, qui ha destacat que les mobilitzacions són contínues per part de la societat civil amb l'objectiu de lluitar contra el que asseguren és repressió per part de l'Estat espanyol.
La manifestació de diumenge serà un punt i a part, però i seguit, no? Vull dir que anem sumant cosetes, anem sortint al carrer, hi han moltes coses obertes a través de la societat civil, els CDRs que també fan les seves mobilitzacions, mobilitzant un tipus de gent doncs, més activa. L'assemblea doncs, se suma a tot allò que pugui arribar de manera més transversal i plural. I bé, jo crec que no estem parant, hem deixat de fer coses des de l'1 d'octubre i el que passa és que el que es vol des de l'Estat espanyol és violentar doncs, aquesta situació i a més doncs, seguir amb aquesta repressió brutal de falta de democràcia de l'Estat espanyol.
La manifestació tindrà el seu inici a la plaça Espanya a 12:45. També, més qüestions, ha començat la campanya de la declaració de la renda del 2018, que s'allargarà fins al 2 de juliol. Fins ara l'agència tributària enviava l'esborrany als contribuents, però ara només es pot sol·licitar a través del portal Renda Web o des de l'aplicació per mòbils que ha desenvolupat. Alerta que podria no incloure totes les deduccions a les que es té dret i que, per tant, no es doni per bo sense revisar-lo. Jordi Valls, assessor fiscal de Terines Group, ha explicat qui ha de presentar la declaració de la renda.
Bueno, hi ha diverses coses que obliguen a la declaració de la renda, no? Però potser les més importants són el tema de rendiments de treball. Si tingui rendiments de treball de més d'un pagador i superi els 12.000 euros, doncs d'entrada que s'ho revisi perquè probablement estigui obligat. O qui tingui rendiments de treball només d'un pagador si supera els 22.000 euros. En aquests són les dues coses més importants que fan que tinguis que fer la declaració.
En els matrimonis, en alguns casos, surt més a compte realitzar la declaració de la renda de forma conjunta. Valls ha explicat aquests casos.
Quan surt millor conjunta? Bueno, doncs depèn. Si de la parella hi ha un dels dos que no té rendiments, doncs aleshores segur surt millor fer la conjunta. Si tots dos tenen rendiments de treball, doncs depèn. Depèn de l'import de rendiments que tingui cadascú. Aquí variaria molt en funció de si tinc fills o no tinc fills, varia de moltes coses. Normalment, si tingués, superem una parella que no tenen fills, doncs com que la reducció de conjunta són 3.400 euros, doncs a partir de que ja cobri ja doncs, uns 4.000 euros, generalment ja sortirà millor fer la individual. En aquest cas, què faríem? Individual un i l'altre no la faria perquè no arribaria al mínim.
Per resoldre tots els dubtes de la declaració de la renda, podeu escoltar l'entrevista íntegra a la pàgina web de Ràdio Calella Televisió. I més qüestions, ja està solucionada l'avaria a l'estació de càrrega de vehicles elèctrics. Els propietaris dels cotxes ja poden carregar els seus vehicles a l'estació situada a la part alta del carrer Sant Joan, fins al moment la única que hi havia a Calella. Una avaria al mòdem de comunicació que connectava la parella amb l'Institut Català d'Energia va provocar que no estigués operativa durant unes setmanes. A principis de febrer es va instal·lar aquest punt de càrrega de vehicles elèctrics que permet connectar dos automòbils de forma simultània i gratuïta, tot i que cal pagar la zona blava per estacionar. Els usuaris disposen d'un temps màxim de 2 hores, que cobreix un terç de la càrrega completa de la bateria.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El periodista i escriptor Antoni Bassas considera que a Espanya hi ha un periodisme d'estat molt limitat pel poder polític i econòmic. 10 anys després d'acomiadar-se del Matí de Catalunya Ràdio, el programa que va conduir durant 14 anys, el periodista ha publicat Bon dia, són les 8, una crònica en primera persona en la qual reflexiona sobre les relacions entre la premsa i el poder. La presentació del seu llibre va congregar una multitud de calellencs i calellenques a la biblioteca Can Salvador de la plaça. Abans de l'acte vam poder conversar amb el presentador de l'Ara Bassas. Escoltem l'entrevista. Parlem amb el periodista i escriptor Antoni Bassas. Molt bona tarda.
Bona tarda.
14 anys conduint el Matí de Catalunya Ràdio, 2 anys per fer el llibre. Ho ha tret tot o encara podria escriure més llibres?
Sempre podries escriure més llibres, però acabaries avorrint. Em diuen que sóc una persona, un periodista bastant directe quan explico les coses, molt clar, i aleshores, evidentment, he garballat molt en el sentit que que justament els 10 anys que hi ha entre que vaig acabar el matí de Catalunya Ràdio i que l'he escrit m'ha permès justament això, jo crec que a filtrar i que només quedés allò que jo penso que realment val la pena explicar.
Com valora el canvi que ha fet la ràdio des de que vostè presentava el matí de Catalunya Ràdio?
Està molt influïda per l'aparició de les xarxes socials, que a la meva època es limitaven al correu electrònic i als SMS. Jo crec que s'ha perdut en rigor en la posada en escena radiofònica. S'ha guanyat velocitat, això amb tota seguretat, i es manté el talent.
Vostè ha sabut apuntar-se al Transmèdia, a l'Intermèdia, ara mateix fa les entrevistes en vídeo, justament a l'ara, o sigui, aquest canvi també l'ha viscut i ha sabut adaptar-s'hi.
Bé, tampoc és tan difícil i d'altra banda no hi ha alternativa. Quan tu treballes a un diari no pots pretendre que el diari sigui una col·lecció de fulls impresos que surt al dematí. No, avui dia un diari com una ràdio, com una televisió, també és un canal 24 hores de notícies i a la web hi ha continguts audiovisuals. En aquest sentit ens estem adaptant tots, si no és impossible sobreviure.
En el llibre parla de la relació entre la premsa, entre els periodistes i el poder. Com ha canviat aquesta relació?
En el cas de, per exemple, el que estem veient en el cas d'Espanya, que jo crec que es pot parlar d'un periodisme d'estat, justament perquè els mitjans de comunicació estan en unes condicions econòmiques molt precàries, són molt deutors, i mai millor dit, dels deutes que tenen. I aleshores jo crec que això limita la seva independència professional. De manera que el poder polític i el poder econòmic jo crec que ha guanyat quota d'influència en alguns mitjans, sobretot privats. En els mitjans públics, jo crec que sortosament els mitjans públics catalans operen amb un nivell de pluralitat que ja voldrien molts dels que consideren que adoctrinen.
Creu que hi ha credibilitat per part de la societat dels mitjans de comunicació?
Jo crec que ha anat a la baixa, però jo crec que ha anat a la baixa així observat a pes. Després, francament, les audiències, encara que molt fragmentades, són molt altes. Hi ha molta gent que escolta la Terribas, hi ha molta gent que escolta el Basté. Hi ha moltíssima gent que veu TV3, bé, hi ha altres canals, és a dir, la gent continua consumint informació. Jo crec que allò de la credibilitat va per mitjans i després dintre dels mitjans va per professionals, i que hi ha gent que confia en determinades firmes, sí, això em sembla indiscutible encara ara.
També parla de la relació entre els propis polítics. Ara mateix hi ha alguns polítics que s'acusen de no saludar-se en el Parlament. On ha quedat l'oasi català?
Segurament l'oasi no era tan oasi, i ara evidentment jo crec que hi ha molta gesticulació i molta exageració, perquè molts d'aquests que lamenten la fractura social són els que van treballar més que mai per fragmentar-la, són els que volien separar els nens per raó de llengua a l'escola, són els que van llançar tot Espanya contra un estatut d'autonomia que el Parlament havia votat 120 de 135 diputats. Aleshores, francament, aquestes llàgrimes em semblen demagògiques.
Vostè ha treballat molts anys a la corporació també de Catalunya Ràdio, TV3. Com viu la situació actual, tant d'ofec econòmic per la reclamació de l'IVA cultural com per part d'aquesta acusació de manipulació per part d'alguns partits polítics?
Sí, la veig amb preocupació perquè és evident que TV3 i Catalunya Ràdio responen a una necessitat del país i l'han cobert amb un èxit, l'estan cobrint amb un èxit extraordinari. Per tant, no és allò que puguis dir, és que és un canal que no veu ningú, està desprestigiat, no interessa, no, interessa molt. Ahir Polònia va fer un 28% de share, no sé. I per tant ho veig amb preocupació, perquè de canals en català no n'anem gaire sobrats. I després això que et dic, jo crec que molta gent que imputa falta de pluralisme a TV3 tenen molta barra, perquè saben perfectament que és mentida.
Troba a faltar la ràdio?
No. En el sentit que, si miro enrere, me n'adono que és veritat que jo he treballat 30 anys a la ràdio, fent ràdio esportiva, els matins, etc. No? Però sempre he fet coses molt diferents i, per tant, em sembla que estic seguint una mica el curs del que ha sigut la meva vida professional.
Quina editorial hagués fet del moment de l'alliberament de Puigdemont? Bon dia, són les 8, i com continuaria?
Espanya no ens creia quan li dèiem que aquí no hi havia hagut violència i li ha hagut de dir a Alemanya.
Doncs Antoni Bassas, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Calella.
Descobreix i gaudeix del teu centre esportiu CICE. CICE, el centre de Calella, instal·lacions renovades i el millor equip professional al teu servei. Tenim una zona spa totalment reformada. Sales d'entrenament, centre d'estètica, classes dirigides i oferim programes personalitzats a mida. Troba la teva activitat a CICE. Som el teu centre fitness més complet. Encara t'ho estàs pensant? Visita'ns i t'ho ensenyarem. CICE, carrer Batlle 3840, Calella. I al web cice.cat.
Les millors solucions per tot tipus de construccions i reformes les trobaràs a Big Mat Claramunt. Disposem de materials en estoc i el disseny de reconegudes marques de prestigi. Big Mat Claramunt. Durant 4 generacions oferim materials de qualitat, servei professional i preus competitius. I a més, assessorament especialitzat amb una visió actual dels nous materials per fer realitat la casa dels teus somnis. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, 93-769-0634. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei.
Ràdio Calella.
Yeah, yeah!
7:51 minuts, continuem a l'Info Vespre. Josep Matas, candidat al Premi Ciutat de Calella 2018, l'excap d'emissions de Ràdio Calella Televisió, ha recordat els seus inicis com a col·laborador de l'antiga Calella Televisió. En una entrevista al programa La Ciutat, Josep Matas ha defensat el paper formatiu dels mitjans de comunicació local i celebra que Ràdio Calella Televisió hagi recuperat en l'actualitat la filosofia dels seus orígens com a escola de futurs professionals del sector de la comunicació.
Vam ser de les primeres emissores que van començar a emetre per internet, televisió, van començar a fer coses així, i els mitjans de comunicació local van per aquest camí també.
Sí.
Sí, continuo amb el mateix que et deia abans, vull dir, els mitjans locals han de ser una escola per la gent jove que vulgui començar aquí, per l'Udent. El que sí que hem de lograr que els mitjans locals, vull dir, no tanquin les portes al jovent.
Matas ha tingut paraules d'agraïment cap a Josep Pous, l'exdirector de Ràdio Calella i qui va decidir presentar-lo al Premi Ciutat de Calella a la categoria d'individual. L'altre candidat és Josep Lloberes, vicepresident de Gent de Barri de Pequín. Les votacions es podran fer fins al 13 d'abril cada dia a les urnes instal·lades a la Biblioteca Municipal i a l'Ajuntament de Calella. El veredicte es donarà a conèixer en el decurs de la gala que se celebrarà l'1 de maig a la Sala Mozart. Canviem de qüestió. 31 membres d'Oncolliga Calella han corregut la 40a edició de la cursa del Corte Inglés, que va tenir lloc ahir a Barcelona. Sota el lema, els 40 passen de pressa i corrents, un total de 49.965 persones van participar a la cursa popular en una edició marcada per la intensa pluja que va caure durant tot el matí. Una de les responsables d'Oncolliga Calella, Maria Pera, ha explicat que cada any participen a la cursa en un esdeveniment molt familiar.
Cada any Oncolliga participa a la cursa del Corte Inglés i llavors ens engresquem tota una colla, posem ja d'acord per portar la samarreta de l'any passat, de la cursa d'Oncolliga, de la marxa d'Oncolliga, fem la marxa, és clar, la marxa cadascú va al seu aire, perquè és clar, hi ha tanta gent que no podem anar tots junts, però després mirem de trobar-nos i bueno, com sempre, molt bé, ens ho vam passar bé, un dia maco i amb criatura, àvies, vas dir que va venir la meva filla, els meus nets, jo, que sóc l'àvia, vull dir que entre tots, mira, vam fer una bona colla.
L'associació Pallapupes, el grup de pallassos que ajuda a fer més lleugera l'estada a l'Hospital de Nens i Nenes, ha estat la beneficiària de l'esdeveniment, que ha aconseguit recaptar més de 2.000 euros. El nas vermell característic dels pallassos ha estat el gran protagonista de la sortida. Molts dels participants van córrer els 10 quilòmetres de la cursa amb el nas vermell posat. Més coses. Aquest cap de setmana s'han inaugurat les dues sales d'exposicions fotogràfiques que estaran obertes durant aquest mes del Festimatge. La de l'Ajuntament Vell, on el calellany Guillem Tornell presenta Espai Clos al Far, una reflexió sobre la realitat, la percepció i la representació respecte a l'espai que ens envolta i com tradicionalment s'ha retratat. Tornell parlava dissabte a la nit amb motiu de la seva inauguració. El fotògraf calellany fa una aproximació a la cosmologia de la representació visual amb el gran muntatge instal·lat a l'Ajuntament Vell, que és el resultat de molts anys de treball conceptual i fet a partir de fotografies preses el passat 6 de desembre. Diu que no hi busca la bellesa ni tampoc la poètica, sinó reflexionar sobre com s'ha representat tradicionalment l'espai.
I aquesta exposició potser podríem reflexionar que hi ha altre tipus de fotografies possibles. Que el senyor Canon i el senyor Kodak i el senyor... viuen molt bé gràcies a nosaltres i comprem els seus materials. Però probablement no és el que és fotografia. Probablement hi hauria una altra fotografia possible. Hi hauria un altre pensament, altres possibilitats.
El Festimatge d'aquest 2018 mostra un total de 24 exposicions de fotografies. La resta de la sala gran de la fàbrica Llobet Guri, que es va obrir al públic ahir diumenge, comptant amb la presència de molts dels autors. A tall d'exemple, Gràcia de la Hoz, que participa al certamen calellenc amb una col·lecció de natures mortes.
La meva exposició es titula Natures intemporals perquè, tret del bodegó, que potser hi hauria gerros, hi hauria coses d'aquestes així que estan més acostumats, jo m'he limitat més a treballar amb l'element. Hi ha taronges, hi ha carxofes, hi ha flors, però, diguéssim, treballant només amb l'element en si, abstraient-lo de tot, quasi tot context.
Una de les activitats complementàries a la programació del Festimatge sobre fotografies al taller sobre light painting que es farà aquest dissabte 14 d'abril al local de Fotofilm Calella, a càrrec de Juan José Carrasco, qui també exposa aquests dies una mostra sobre la relació entre la foscor i el tractament de la llum. Una fotografia d'equip, deia Carrasco, autor de l'exposició titulada Pintant la foscor.
Tot i que sembli que som uns bojos del foc, són temes que estan molt controlats. La seguretat per nosaltres és el principal quan treballem en un lloc. Si veieu les imatges, veureu que la majoria de llocs que treballem són llocs abandonats també, i és molt fàcil que puguin haver-hi accidents en llocs així. Per tant, la seguretat per nosaltres és primordial.
Totes les exposicions es poden visitar gratuïtament fins al 29 d'abril, els dijous i divendres de 5 de la tarda a 2:15 de la nit, dissabtes, diumenges i festius al matí d'11 a 2 de la tarda i de 5 a 2:15 de la nit. En esports, el nedador del Club Natació Calella, Àlex Castejón, ha sigut campió d'Espanya de la categoria absoluta de nedadors de primer any al Campionat d'Espanya Open de primavera, en la prova que s'ha celebrat aquest diumenge i que continuarà fins dimecres a Màlaga. També ha aconseguit la medalla de bronze de l'Open de 200 metres braça. El primer classificat va ser l'actual campió olímpic a Rio de Janeiro, Dimitri Balandín, i el segon va ser Joan Ballester, del Club Natació Mediterrani. El nedador del Club Natació Calella, que actualment entrena el CAR de Sant Cugat, té com objectiu assolir la mínima pels propers Jocs Olímpics que tindrà lloc a Tòquio el 2020. I fem un repàs als marcadors dels equips calellencs en aquesta última jornada de competició després de l'aturada per Setmana Santa. Un retorn dolent per al Club de Futbol Calella, que va perdre per la mínima contra el Pla d'en Boet, resultat d'un 0-0 favorable als mataronins que complica les opcions dels calellencs a mantenir-se en la categoria. En bàsquet, balsàmica victòria del Club Bàsquet Calella contra el Sant Celoni per un resultat de 86 punts a 62, amb la que els de Paco García trenquen una ratxa de 6 derrotes consecutives. La UEC Calella, quan no aixeca cap, perd per 31 a 22 a pista del Banyoles. Un cop assolida la permanència, els calellencs estan signant un final de temporada molt fluix. En tenis taula, cara i creu per als suris de Superdivisió Femenina en el doble enfrontament del cap de setmana per terres gallegues. Van perdre per 4-2 contra l'Arteal Santiago i victòria després contra l'Oroso per un resultat de 0-4. De la seva banda, el Termotur va perdre per 2-4 contra l'Olot en el partit corresponent a l'última jornada de la divisió d'honor masculina de tenis taula.
Net i Polit us ofereix el temps.
Quim Serra, bon dia.
Hola, bona tarda. Avui hem tingut, de fet, un matí amb força sol, però aquesta tarda veurem com els núvols es van incrementant. De fet, aquest vespre hi haurà una línia d'inestabilitat que arribarà a les comarques de l'interior i del centre de Catalunya i puntualment algun ruixadet podria arribar de forma feble aquí a la nostra comarca entre el vespre i les primeres hores de la nit, tot plegat ben poca cosa. Les temperatures avui han pujat, amb l'ambient més assolellat aquest migdia, màximes més altes, després que hagin baixat les mínimes de la passada nit, i de cara a demà, doncs, el que s'espera bàsicament és que el dia comenci també amb força sol, però acabarem altre cop amb pluges, ja que ens arribarà una pertorbació que ens afectarà ben bé fins al migdia de dimecres, amb precipitacions que poden ser localment molt abundants i podran superar els 40 litres per metre quadrat. Les temperatures demà baixen una miqueta més durant la nit, perquè la nit estarà més serena, mentre que les diurnes baixaran lleugerament, però poca cosa, perquè a partir del migdia ja tindrem força núvols aquí a la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
La farmàcia Llobet de Pineda de Mar és la farmàcia de guàrdia d'aquesta nit. Ara els deixem amb la banqueta, amb tota l'actualitat esportiva a nivell local. Que passin molt bon vespre.